A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova temporada d'Entre avui i demà. Sabeu quan estàs enamorat d'algú, que encara te poses la pell de gallina que te toqui, o te poses guapo, o te poses guapa, perquè heu quedat per sortir, encara que dugueu anys i anys plegats. I d'això és el que me passa avui, si me permeteu personalitzar. Que ses papallones fan voltes per s'estómac, com si fos la primera vegada que me posen directe davant el micròfon. Cada dia, de dilluns a divendres, estirarem el fil d'una paraula polisèmica, com han fet els darrers 2 anys. És un recurs que ens dona molt de joc per parlar del món i de la vida i per conèixer persones i temes molt interessants. El nostre objectiu és acompanyar-vos i encuriosir-vos. Emetem en directe des de l'estudi d'IB3 Ràdio. I ho feim amb vocació de servei públic i molt conscients que som una comunitat d'illes diverses, però agermanades, com se sol dir. Les línies de participació del programa estan a la vostra disposició. Per cert, des de l'equip d'Entre avui i demà enviem una gran aferrada a la família de Celestí Alomà, exconseller de Turisme fa diverses legislatures, però per nosaltres va ser un dels participants a les converses polisèmiques de fa un parell de temporades, o l'anàlisi, millor dit, de fa un parell de temporades d'aquest programa, juntament amb Joan Huguet i amb Lila Tomàs. Un trio que va demostrar que se pot xerrar de tot i molt i amb elegància, encara que no s'hi estigui d'acord. I de fins aquí, la meva entrada. Aina Marc, vaja música d'entrada que t'has marcat. Benvinguda a l'equip d'Entre avui i demà.
Gràcies, gràcies.
Tu estàs més tranquil·la que jo, no?
No ho sé, no ho sé. Jo crec que la meva manera de transmetre un nervis és una mica diferent, però me suen les mans, eh?
Vinga, i aquí teniu a dues dones periodistes de diferents generacions amb papallones a l'estómac. Oients, a Aina Marc l'anireu coneixent, potser haureu notat que es pollen cine, ho anireu notant i no se n'amagarà en cap moment. Naina serà, entre altres coses, s'encarregada de treure en el carrer la nostra paraula del dia.
Sí, i la paraula d'avui és entrada. Han sortit a manar que te ve al cap, si te dic entrada. I ha bastat escoltar les reaccions i respostes de la gent per demostrar la polisèmia d'aquest substantiu.
Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
Una porta, m'he imaginat. Una entrada a qualque edifici.
Sí, ara mateix, que hem d'entrar a casa nostra. Sí.
Per jo una entrada seria una entrada en el cine. I amb els meus amics, de quan en quan anant per anar junts a veure una pel·li.
A un sitio de fiesta o de cine o no sé. Una entrada a un concierto.
Concert, entrada a un concert.
Entrar a un campo.
Vamos al parque acuático, vamos al zoológico, pero que nos vendan la entrada allí.
Idò, ja ho heu sentit, d'entrades en poden trobar de tot tipus, als edificis, a camps de futbol, a festes, al cinema, a un parc aquàtic, tot allò que ens permet entrar a un lloc. Si haguéssim de seguir, no acabaríem fins demà. Per això, al llarg del programa xerrarem d'entrades triomfals, de com una paraula nova entra en el diccionari, com el cabell quan cau fa entrades i les entrades a les ciutats, a més també de les entrades a concerts que donen molt de joc. I és que, al final, la paraula entrada serveix per fer referència a una infinitat de significats que surten a la llum quan demanam al carrer què significa per la gent això, i amb ells comprovam que tot és qüestió d'imaginació i de personalitat.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Tengo una Coca-Cola en la nevera, una cerveza y medio melón. No sé si eso de ahí es una pera, lleva un par de meses en esa posición. Tengo una botella de champán por si surge una celebración. Un par de latas de foie gras, plátano medio marrón y también hay zumo de saliva tuya, 100% natural. Dos yogur sabor ternura y dos lonchas de soledad. 100 gramos de pasado, deseo en tetrabric. Un poco de miedo empuchado, que alguien lo saque de aquí, por favor.
I de ben, ho farem nosaltres. Són les 8 i 11 minuts. Emetem en directe entre avui i demà. A veure, acabes d'arribar a casa teva, obris la gelera i només hi trobes... Què hi trobam a la teva gelera, Miquel Calent?
A la meva gelera? A la gelera de na Jaumeta, també, perquè moltes vegades aquí s'encarrega de nodrir-la. No hi sol mancar la fruita, sempre hi ha formatge, iogurts, llet, aigua, cervesa... qualque cosa d'embotit i hortalisses. Això sí que hi sol de ser-hi sempre. Després, a partir d'aquí, ja depèn molt de ser principi o final de setmana. Normalment jo, el diumenge, faig el dinar, que és el dia que tenc una mica de més de temps, i com que som un asa i no sé cuinar per 4, cuin per 12 o 14, i el dilluns hi ha menjar per 2 dies, més estar perquè s'endú mon pare, més estar perquè s'endú la meva sogra, i depèn del dia.
I de te dic que mos vas niquelao, que dirien, perquè aquesta secció que avui estrenam amb tu, gràcies, Miquel Calent,
gràcies a vosaltres,
li hem posat el nom de es sopa d'avui i està per de demà.
Me pareix genial, me pareix tot allò que incentivi a que la gent mengi bé, s'alimenti bé, i a més de manera natural, sana i econòmica, me pareix una gran cosa. A més, una hora bona per aquest nou horari, m'ho poseu fàcil, perquè jo som molt seguidor d'IB3 Ràdio en general i de Araceli Bosch en particular, per tant, ara me podré anar a dormir un poc més prest.
Vale, i nosaltres no podríem tenir, i jo li vaig dir, millor padrí per començar avui amb Miquel Calent, aquí assegut a la meva dreta. Per cert, saps qui ve demà?
No.
I de Nafani Pons.
Ui, Nafani Pons.
Ho dic per cas, dir formatge, cerveses... No, no sé què...
Nafani Pons hi té un crevassó i un tranchete light.
Ja li demanarem. Però tu saps que aquest joc que vos duis encanta la gent i els espectadors de Frati Calent, no?
Tu saps que jo som una persona molt familiar i Nafani Pons és de la meva família.
Ja, m'ho crec.
Nafani és l'estim com només s'estima la família i per això mos duim tan bé i per això supos que mos suportam d'aquesta manera que mos suportam, perquè som aigoioli, no és impossible mesclar-nos.
Per això quan te mira i te diu, Miquel, no posis tantes coses, ara ja has de posar aquesta salsa, és el bé que anava.
És que sa vida és sa salsa. És així.
Escolta, i entrem, si t'apareix, en matèria, perquè aquesta és una hora on la gent que mos escolta estic segura que està pensant, i jo què faig avui per sopa? No tinc temps d'anar a comprar, acab d'arribar a fer feina, estic sortint del gimnàs, saps, el típic moment de papà, mamà, què hi ha per sopa?
Aquest. Mira, ara abans de partir d'aquí, que he arribat de fer feina, m'he dutxat i he arribat a casa, ha estat el que m'ha demanat la meva filla, que encara és per aquí. Avui, de què sopam? Dic, me'n vaig, ho distiu voltres.
Perdona, la teva filla, que ja té quants anys?
20 anys.
Clar, però ho seguirà demanant sempre, ho saps?
Esperen que sí.
I de què podríem fer per sopar? Mos proposes una recepta senzilla per fer sopar avui, per exemple?
Mira, jo som molt fan del forn a casa, perquè crec que és allò que mos soluciona la vida. Moltes vegades arribem a casa, cansats, es dinar a casa, moltes famílies ja van abolit, i de més som partidari de, contràriament a el que la gent pensa, jo he vist que amb una infermera i una aspirant a metge, per tant, jo he dit les senyorites colesterol, perquè estan tot estent allà donant-me matadura, que no entenc de colesterol, que quedi clar. I proposo una cosa bastant lleugera, és a dir, bé, supos que no, qualcú no la trobarà tan lleugera, però jo faria un pollastre al forn, molt senzill. Sí. M'apareix que mos hem oblidat de les peces senceres. Sí. Avui dia tothom compra pitera o cuixa. No, no, jo no em perdidari la peça sencera. Fas un estalvi important i, a més, la can aferrada dels ossos sempre et ser més bona. Per tant, un pollastre sencer, xapat a papaona. És a dir, normalment els pollastres el feim avui o quan el rostim sencer, el rostim li mantenim la forma. No, xapat a papaona vol dir xapat per la banda de les piteres. I deixa-lo obert, com si fos un bistec gros. Molt bé. Després, el sostre, si som de l'equip de Nafani and Companies, posarem ceba, pastanaga i domàtica, un sostre a baix. Teat a Juliana Grossa, és a dir, no necessita ser un mac. Si som de l'equip de Miquel Calent, faríem això i afegiríem unes patatetes allà perquè vagin agafant...
Tota l'hora.
Tota la vegada. Va. Molt fàcil, molt senzill. Rostidora plena d'aquestes verdures, un poquet de sal, un poquet d'oli. Punt. I agafam el pollastre. Agafem el pollastre i el posam allà damunt i l'enxumbam, una paraula que m'encanta.
A veure, per favor, me l'apunt. Enxumbam.
Enxumbam amb una barreja que farem amb 3 cuarades de soja, 3 cuarades de mel, 2 cuarades d'oli, 2 cuarades de vinagre i una mica de prebabord. Pot ser un fumat tipus de la vera, o un tat de cortí, o un citró pitius, no és igual. Tot això mescladet, així junt-junt, amb una forqueta com qui mescla dos ous remenats, pintant molt bé el pollastre per les dues bandes, encetant una cervesa.
Ah, per això sempre n'hi ha, que
sí,
té.
Sí, clar que sí.
Ah, ara ho entenc. Val, val.
Posam una miqueta de cervesa a dins la rostidora i mos bevem la resta per celebrar
per el nostre... Per anar fent-ho.
No, i ho ficam a dins el forn, 175 graus, 1 hora i quart, 1 hora i 20, això dependrà una mica de la mida del pollastre. I no l'hem de mirar. Mona, podem anar a dutxar, podem anar a donar les banyes als nins, podem llegir el nostre llibre favorit, podem caminar damunt la cinta, podem mirar i ve tres televisió o escoltar i ve tres ràdio, allò que vulguem, 1 hora i 1 quart. I és darrer quart d'hora, preparam un tramponet, supersenzill, que encara les domàtiques són molt bones, una domàtica, és a dir, un trampó és un 80% de domàtica, un 15% de preba i un 5% de ceba. I tot allò que no sigui això és el que diu la meva dona i jo estic totalment en contra. Una jumeta posa més preba que res, i jo no, a mi m'agrada molt la domàtica. No, és a dir, feim el trampó com mos agradi, com mos agradi.
Però bé, és una bona proporció.
Sal, preba bo, i una gota de vinagre, o l'omet sal, oli i una gota de vinagre. Jo m'agrada un poquet de prebó. I ja està, ja tenim el sopar fet. És a dir, econòmic, perquè és un pollastre sense que em costa 3 pessetes, 2 patates, una ceba i un tramponet. I menjam equilibradament. I ja està, i la cervesa, com que la m'he begut jo, la resta de taula estarà perfectament.
I de Jaume Tafani Pons, aquí tenim les proteïnes, les verdures i tot equilibrat.
Sí, posant els hidrats de carboni i de la patata, i si no en volen menjar, no en menjar. I la humitat de la verdura mos cobrà les patates, mos donarà vapor a la part de baix del pollastre, i damunt mos quedarà una pell espectacularment cruixent, que contràriament a el que diu Tafani Pons, la pell s'ha de menjar perquè és molt bona, i si no, mos donarà molt de gust el pollastre. Quedarà, mos donarà un rotllo a unes aletes barbacoa, però fora porqueries i menjant molt saludable. I com vos he dit, això són 5 minuts, 10 minuts de feina, se posa tot i te n'oblides. Jo crec que això és un gran aliat. Quan està acabat, t'ho menges i si sobra res, per l'endemà.
Ara anirem a estar per... Deixa'm recordar, 3 de soja, mel, oli, vinagre, aigua no, eh?
No, no fa falta. Va. Un poquet de cervesa, però poca.
Sí,
va més...
després, sí.
No,
sí,
la cervesa té uns altres usos.
I és pebre bord, però és vera que diuen allò de... com és allò? Vamos a emborratxar el pollo.
Sí, però realment aquí, és per això és molt important se posi el pollastre que està obert. L'humitat del pollastre i el suc del pollastre que va degotant serà el que mos courà les verdures. I el vapor que faran les verdures faran que hi hagi una molt bona transmissió de la temperatura, encara que això sigui posar-se un poc tècnics, i tindrem un pollastre que no necessitarà molt de temps perquè no se ressecarà, l'humitat de baix, el vapor de dalt puja cap a dalt i el greix baixa cap a baix. Per tant, tindrem un intercanvi molt bo de calor que farà que la pell quedi molt cruixent i la carn molt gustosa, perquè el pollastre es ve que està molt bé de preu, però moltes vegades no té molt de gust.
Vale, i aquí tenim un pollastre sencer, que és el que mos proposa per sopar amb Miquel Calent. No vos l'heu de menjar tot, perquè necessitem material per fer un tàper. Però Miquel Calent, te present en Juny Cortés.
Hola, encantat.
Igualment, encantat.
Mira, en Juny va començar a fer pràctiques amb nosaltres fa 2 temporades i aquí el tenim ara formant part de l'equip titular d'Entre Avui i Demà. I en Juny ve amb una pregunta.
Exactament. Mireu, és que un oient ens ha fet una pregunta que crec que és probable que sigui un dubte bastant general.
Hola, sempre que vaig anar al supermercat i veig els ous, veig aquell número que tenen cada un i no sé què signifiquen. Vosaltres m'ho sabríeu dir?
No farem spoilers, però tu saps, ho mires?
No ho miro un per un, però sí que ho sé.
Ho saps, Juny?
Sí, i de nosaltres la resposta mos les ha donat en Baltasar Bosch, coordinador de la granja avícola de Can Boqueta de l'entitat Mater.
Mira, el codi vol dir... El primer dígit mos diu el tipus de criança que tenim, no? Si és ecològica, campera, d'enterra o de gavi. Val? De més dígits tenim l'origen i la traçabilitat. Les dues primeres lletres que mos venen és el país, no? En aquest cas tenim ES d'Espanya, i els de més dígits mos diu... S'identifica la província, no, d'Espanya, després s'identifica el municipi i s'identifica la granja en concret. Val? Això és el codi total de Jous.
Els Jous me quilleren damunt un peu i els mossos de la botella, meu, 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 meu.
I recordeu que, si teniu dubtes d'aquest tipus, ens podeu enviar un WhatsApp o un àudio de veu al programa. El número de telèfon és 646-93-4101 o podeu escriure també al correu electrònic entreavuiidemà@ib3radio.com.
Perquè anava panxa buida de menjar i ben ple de suc, per donar volta sa truita.
Una bona truiteta per sopar també, no?
Sí, sí, sí. A més, és una cosa que en Jumeta fa molt bona i que moltes vegades, pobretot, li toca sopar tard perquè, sobretot en Sirenc, que som nosaltres dos tots sols, no dinam plegats. Sí que per anar plegats, això sí que és innegociable. I a hora de sopar, si no se cansa d'esperar-me, de vegades fa una truita. L'altre dia em va fer una de verdures i una de patata. A jo m'agrada més la de verdures que la de patata.
I una punteta d'oli. No molt, no?
No massa, no massa. Jo crec que l'oli, en el cas, quan se barregen sous, és el gran enemic. Com més oli té una truita, més poc gustosa és. És la meva manera d'entendre-ho. Uh-huh. Jo crec que els greixos són importantíssims, perquè tot el gust, o bona part del gust, està en el greix, les espècies com tenen el gust, la seva fracció grassa, és a dir, però crec que l'oli, com a impermeabilitzant que és, te mata molt la capacitat de passar gust. Per tant, és senzill, no? Un arròs que neda amb oli, quan te'l te menges no trobes el gust igual que si no hi neda.
Uh-huh. I doncs, ja tenim el pollastre en el forn. Fa una oloreta, Miquel, t'ha quedat bo, eh?
No ho sé, tens més fan que un lladre. Avui no he tingut temps de tornar-me a dinar i ara mateix me menjaria el pollastre, la palangana...
El trampó, nosaltres ho tenim tot preparat.
No hauria tàper, ja t'he dit jo que...
I doncs necessitem un tàper per demà. Què mos proposes amb el que no mos mengem avui?
Tornarem a la mateixa. Donaré com a dues versions. Versió, ja que tu m'has obert la opció Fanny, i versió jo. És a dir, farem una ensalada russa, fora maonesa, i una opció fora patata.
Vinga.
És a dir, compta'm que mos ha quedat una mica de trampó i una mica de pollastre. Idò, aquest pollastre que mos ha quedat, van d'anar molt a lleure, en vez de fer randa, el desfilgassam una mica i el deixam preparadet. I el trampó el deixam també dins un tàper, dins la gelera, i ja està, ja el tenim. I després, si volem menjar, doncs perquè tenim una activitat física o perquè mos agrada una mica d'arròs, i posarem arròs, bullim una tasseta d'arròs. Jo m'agrada molt bullir-lo, diguem, l'estil oriental, o l'estil africà, o l'estil... És a dir, rentar-lo... Banyar-lo una mica i després coure-lo. Ja vam mostrar moltes vegades a Fred i Calent, i si no, dimecres que hi ve, ho mirau i ho donareu a veure. Feim una tasseta d'arròs bullit, o s'esquí segons la gana que tinguem. Aquesta seria la base per la gent que vol menjar hidrats de carboni, que no tal. I és qui no en vulgui menjar, el que faria seria tear diferents, fer-mos com una ensalada, una mica d'enciam iceberg, que jo no som molt fan d'això, però per aquestes pastar per crec que funciona bé, una mica d'enciam iceberg, i després hi posaria una mica de poma reineta i una mica de cogombre o carabassó teat petit, que també hi incorporaria a l'altra ensalada, és a dir, amb arròs o no. I després hi posaríem el trampó, que ja tenim, un parell d'olives d'aquestes amb manxó, un parell de cogombres, un parell de tàperes de campos, si és possible, i després ja només mos quedaria fer la maonesa. I aquesta maonesa per mi és superfàcil i supersenzilla i molt poc greixosa, que seria bullir un ou bullit, o també passar-lo per fer un ou remenat. Mm. Incorporar aquest ou, d'aquesta manera tenim ou que no tornarà dins la carmanyola, a dins el tàper, un ou bullit, un iogurt natural, dues curades de vinagre, quatre curades petites, es tinxaran de curades de cafè amb llet, dues curades de vinagre, quatre curades d'oli, i res més. Que no bo. Té més greix. Remenant molt bé i tindrem una maonesa supergustosa per trempar aquesta ensalada. I posam després el pollastre per damunt i aquests quatre envinagrats i ja tenim un tàper d'ensalada russa fora patata, que es podria ser o d'arròs o només de verdures. Si són molt fits i si no, ja ho tenim. Una poma, un cafè...
I ja tenim el dinar demà.
I cap a la vila.
Meravellós. I de Miquel Calent, pim-pam.
Pim-pam.
Ja s'ha acabat això. Gràcies per venir.
Gràcies per ser aquí. Estic molt content de veure-te. Estic molt content. M'ha agradat molt la teva presentació. M'ha emocionat molt.
És a dir, m'ha costat.
Sí, som de la mateixa generació i jo sempre, i crec que he coincidit moltes vegades amb tu, i penso que les coses ben fetes se fan quan t'agraden i t'agraden quan t'emocionen. Jo també sempre dic que el dia que tindré una feina que no... que quan t'arribi ja no... i el vespre abans no tindré nervis... malament anar. Així que això anirà molt bé, estic segur, perquè ets un supergran professional.
Gràcies. Escolta, dimecres, Fred i Calent. Tu saps que quan fèiem també el directe te miràvem aquí, que tenies la tele a l'estudiu, i a vegades ja t'enviava whatsapps. Miquel, que t'estic imaginant, vaja, no fa ni quina bronca que t'acaba de pegar. I te veiem en el mateix temps que matíem entre avui demà.
Super, idò.
Així seguirem.
Així sigui, i per molt de temps. És un programa que mos dona molt, que mos ha passat molt bé, tant en Nafani com en Maria, que també està en aquesta casa.
Sí, na Maria Pons.
I la veritat és que és un gust, perquè si una cosa mos agrada és menjar, xerrar de menjar, cuinar i divertir-mos, que crec que és un pot sa barreja de Fred i Calent. Divertir-nos molt i intentar que la gent se divertesqui
amb nosaltres. Sí, divulgar i fer molta divulgació, i que això també és importantíssim, aquesta cuina nostra. I de Miquel Calent, fins aviat.
Fins sempre. Salut.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és cultura.
És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
I really can't stay.
But baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has
been hoping that you
so
drop in.
So very nice.
I'll hold your hands, they're just like
my mother will start to worry.
Beautiful, what's your hurry?
And father will be pacing the floor.
Listen to the fireplace roar.
So really I'd better scurry.
Beautiful, please don't
well,
hurry.
Maybe just a half a drink
put
more.
Put some records on while I pour.
The neighbors might think.
Quina bona entrada musical amb Bella Fitzgerald i Louis Armstrong, que Aina Mar, com va?
Molt bé, va. Bé, mireu, justament he vengut a passar per el prisma la paraula polisèmica d'avui, que és entrada, com ja hem comentat abans. I així com hem començat, sona una bona entrada musical, ja sigui de veu o de música, d'instruments, però què més pot ser una entrada? Idò, si fuegem un diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, se mos obri la porta a un món de significats, com, per exemple, el que segurament mos haurà vengut primer en un cap, que és un lloc on algú o qualcuna cosa entra. I amb els tocs d'una porta identificam també aquest espai físic que representa un lloc pel qual entram i sortim, que compta també amb la seva pròpia bellesa.
Una de les més espectaculars de Palma, sens dubte, és les de Camp Pavesi o Camp Beloto, que se troba en el carrer de Sant Feliu, en el número 10. I aquest carrer se diu el carrer de les Carasses precisament per aquesta entrada. Just damunt el portal hi ha un escut amb una carassa just en els peus d'una espècie d'homenot bèstia, barbut, forma de lleó, que treu la llengua, no? I un petit missatge críptic que diu Eundo. Possiblement volia dir Vestant.
I així ens explica l'historiador Tomàs Vivot aquesta entrada tan característica de Palma. Però si miram cap al cel o cap a la mà, la meteorologia mos dona també un altre significat. Entrada de mà o de vent, que és quan una massa d'aigua o d'aire s'introdueix amb força terra cap endins. I atenció, perquè fins i tot quan jugam o menjam feim servir la paraula polisèmica d'avui. En els jocs de cartes, entrada és un torn o la jugada en la qual començam. I a la taula, poca gent se resisteix a negar-se davant un bon entrant per picar. I si pegam una ullada cap a l'art, una entrada és també un bitllet que dona dret a entrar a un espectacle. I per espectacle, les entrades triomfals de l'antiga Roma. Pep Campillo, professor de llatí i grec i també divulgador de cultura clàssica, mos ha explicat la importància d'una entrada triomfal a Roma i tot el que allò implicava.
Un dels elements que no podia faltar mai era la quadriga. El general triomfador muntava sobre aquest carro, que era un vehicle sagrat reservat exclusivament per a aquest dia. El general vestia una toga de color pòrpora i brodada en or. Però no anava tot sol en aquest carro. Amb ell anava un esclau públic que li recordava la seva condició mortal sempre repetint la mateixa frase. Memento mori. Recorda que ets mortal.
I a més dels protagonistes de l'entrada que Campillo explica que havien d'haver guanyat una guerra justa contra algú estranger i havia d'haver estat declarada formalment perquè aquesta entrada fos oficial, els ciutadans també tenien les seves funcions.
Aquell dia era un dia festiu oficial. No? Per exemple, a Roma, quan havia una entrada triomfal, es tancaven els tribunals, els negocis i les escoles. La gent sortia als carrers amb les seves millors túniques, normalment de color blanc, i ocupava des de la matinada les grades del circ màxim i les voreres de la via sacra per on havia de passar aquest desfile, no?
Per Però les definicions no acaben aquí. Udiec recull també l'expressió fer entrada de cavall sicilià per quan comences un projecte amb molta empenta i després el deixes a mitges. I si xerrant d'estètica, les entrades són una reculada de cavall de la qual parlarem d'aquí uns moments en l'experta Jaume Nadal. Però és que fins i tot en el món immobiliari o financer la fem servir. Una entrada és qualsevol ingrés de diners que compta com a primer pagament clau quan compram qualque cosa a terminis. D'això també en faran 5 cèntims. Per tant, la paraula entrada pot ser tangible o intangible, cara o gratuïta, bona o dolenta, i tant pot obrir la porta a un monument inolvidable com pot provocar un bon mal de cap si te toca pagar-la.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llarges, esternocles, mastoïdeu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules per explicar què significa per jo, me falten paraules, uau.
Uau, uau, Magí Camps, filòleg, periodista, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
També, que bé tenir-te. Mira, en aquest primer dia de la nova temporada d'Entre avui i demà se't va fer una gran cançó amb paraules que semblen inconexes, així com canten Antònia Font, no trobes?
És una cançó fantàstica, preciosa, que a més... Fixa't que diu, d'aquí 2 anys me retiri, i justament va ser quan es van retirar, que ja ho havien dit 2 anys abans, amb la qual cosa és una cançó que té fins i tot una part esotèrica, no? Una part amagada. Però aquesta combinació de lapislàtzuli i d'esternocleidomastoïdeu, etcètera, doncs és molt divertida, la veritat.
És que les paraules ja tinguin coherència o no, són pura poesia moltes vegades. Tu sempre trobes la paraula precisa per allò que vols contar o li dones moltes voltes abans de trobar just la que millor defineix el que necessites, Magí?
Mira, oralment és molt difícil, perquè parlem ràpid i d'una manera espontània, no? I és fàcil trobar la paraula precisa en cada moment, si més no aproximada, no? Quan escrivim, doncs, esclar, l'escriptura és més reflexiva, tens més temps per rumiar-hi, no? Per triar la paraula exacta o per pensar, potser n'hi ha una altra que em pot servir més bé o hi ha algun sinònim, i llavors buscar-lo. El Josep Pla deia, per exemple, que ell fumava, aquelles facècies que tenia Josep Pla, per trobar l'adjectiu. Deia, jo vaig escrivint i de tant en tant cargolo un cigarret i fumo o faig un parell de pipades per trobar l'adjectiu. Sí. Evidentment és una bestiesa com qualsevol altra, però era una manera de dir que necessitem de tant en tant, quan escrivim, aturar-nos un moment per trobar la paraula més precisa.
Sí, sí, ara me venien al cap també aquelles paraules de Silvio Rodríguez, la paraula precisa, la sonrisa perfecta, que difícil és trobar-la. Escolta, anem a parlar d'entrades. Magí, quantes entrades té el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans?
Doncs unes 70.000. Tenim 70.000 entrades, sí, sí, 70.000 articles, 70.000 paraules diferents que estan definides i que es van actualitzant, com bé saps, no?
Clar, i te volíem demanar quin és el procés perquè una paraula, perquè un mot entri en el diccionari, que hem de recordar que és un ésser viu, aquest diccionari. Quin és el procés?
Doncs és el procés dels parlants. És a dir, per una banda, els mateixos, els membres que formem part de la secció filològica, doncs proposem paraules que trobem a faltar i que considerem que són d'ús prou general com perquè siguin en el diccionari perquè el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut, el popularment anomenat DIEC, és d'ús general, no és un diccionari terminològic ni descriptiu ni tot això, és d'ús general. És a dir, ha d'haver-hi les paraules principals, que 70 milions són moltes, sí, sí, no cal dir-ho. Eh? Llavors, nosaltres les proposem, tu mateixa, si tu ara em diguessis jo hi trobo a faltar aquesta paraula, doncs jo em prendria nota i la proposaria si considerés que la paraula té prou entitat com per formar part d'aquest lèxic, i evidentment després vindria tot l'estudi que en fem, que revisem, que reflexionem, que votem, i finalment aquella paraula entra o no entra en el diccionari. La qual cosa no vol dir que no la puguis fer servir. Ja. Que hi sigui o no hi sigui el diccionari, no hi té res a veure.
És que ara me venien al cap la paraula tèntol, per exemple, que és un programa d'aquesta casa, i que ho deia molt, i un tèntol, no? Com diu, una pausa. I aquest tèntol, per exemple, és en el diccionari Alcover-Moll, però no és en el DIEC.
Bé, doncs és una paraula que jo ara me l'apunto, perquè si té prou entitat, i a més dius que és el nom d'un programa.
En aquesta per tant, casa sí que parla de mitjà. Paraules, també, vull dir que
clar,
sí.
Es fa servir un mitjà de comunicació prou important com és IB3, no? Sí. Doncs ja és, com a mínim s'ha de considerar, l'hem de considerar. I llavors estudiar-la, i si té prou entitat, es fa servir a prou llocs, és a dir, no és un localisme, no? Podria anar endavant, evidentment.
Vinga, i de companys i companyes de Tèntol, Magí Camps Mos diu que ho estudiarà, a veure si aquí fem una campanya, sí. I acaba entrant en el dia aquí. Vinga, quantes paraules se poden arribar a acceptar cada any, Magí?
Doncs mira, aquest any passat, el 2025, hi va haver 375 novetats. 375 novetats no vol dir que tot siguin entrades noves, però sí que hi ha paraules que s'amplien. Posaré un exemple. Per exemple, una paraula com clara o xampú, aquestes dues paraules, tenen molts significats, aquestes dues paraules, i un dels quals és la barreja de cervesa amb llimonada. Sí. En algunes parts en diuen clara, en algunes altres parts en diuen xampú, i segurament encara hi ha variants més locals. No? Doncs bé, aquestes dues paraules que ja hi eren, el que vam fer l'any passat, va ser afegir una altra excepció, que amb el sentit aquest de la barreja de la beguda de cervesa i llimonada. No? Mira, de Menorca, la pomada. Sí. La pomada, que evidentment teníem ja la pomada de la farmàcia, sí. Doncs ara també hi és amb el sentit d'aquesta combinació de llimonada i gin que es fa servir en una part de Menorca, no a tot Menorca.
Efectivament, perquè ciutadans te dirien que sí, que pomada és justament la de la farmàcia. En canvi, per la part de Mó i la resta de Silla, sí que pomada és aquest gin amb llimonada, efectivament. I de què interessant, Magí Camps, i nosaltres avui seguim també amb aquesta nova temporada, estirant desfil de paraules polisèmiques. Així que jo crec que aquesta no serà la darrera vegada que parlem. Si mos dones permís, segur que algun altre dia podríem tornar a xerrar.
I tant.
I doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies i bona nit.
A vosaltres. Bona nit.
IB3 Ràdio és diversió.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
minuts, que som en directe entre avui i demà, estudio d'IB3 Ràdio. Pep Marcús, que content estic de tenir-te aquí de vora, com estàs?
Estic encantat de tornar a casa, de vora tu.
A veure, oients, primer he començat amb en Miquel Calent, ara continuo amb en Pep Marcús. Quina millor manera de començar aquesta nova temporada entre avui i demà? I què tal aquesta entrada? Aquesta música de Mike Oldfield com a entrada de la teva secció, t'agrada?
És extraordinària, sí, sí. No? Me'n recorda aquesta cançó, jo, sí, sí, sí. M'agrada molt.
Aquesta Dark Star, aquesta estel negre. Idò. Avui xerrarem d'un telescopi que ve a revolucionar la ciència i que dus nom d'una científica, que és Nancy Grace Roman, però abans... Tinc unes preguntes de servei públic, val? A veure, a quina hora sortirà el sol demà? Dimarts, Pep Marcús.
Demà dimarts, dia 1 de setembre, el sol sortirà a les 7 i 17 minuts 45 segons exactament a Ciutat.
Clavat, perquè això és ciència, senyors. I a quina hora se posarà el sol dimarts?
A les 8 i 21 minuts en 9 segons a Ciutat una altra vegada. Allà, evidentment, a Eivissa, a sí. Menorca, a Formentera, això varia una miqueta, sí. Però és aproximadament a aquesta hora.
Molt bé, fas el lunar.
Fase lunar. Estem a Quark Minvant ara mateix. Mm-hmm. Està la lluna il·luminada amb 88%. Avui a les 21.44, d'aquí una estona, si aquest programa no l'escolten enregistrat, veuran com surt una lluna pràcticament plena, no és del tot, perquè és un 88% de luminositat a l'horitzó de llevant, preciosa, enorme i digna de veure.
Perfecte. I ja anem comptant o descomptant dies per l'equinòcia de tardor.
Sí, mira, serà dia 23 de setembre i avui falten exactament 23 dies. Per la gent que no mos agrada la calor, que ja n'estan farts de passar calor, és una bona notícia. S'està acabant ja tot això.
Vinga, Pep Marcús, que això no aturi. Llançam una pregunta per als oients. Pregunta en tres opcions. Aquí vas anunciar, jo te'l present. El telescopi espacial més famós de tots, el Hubble, va ser llançat a l'espai l'any 1990. Poc després del llançament, la NASA es va adonar que les imatges arribaven malament, que arribaven borroses, i la solució va arribar 3 anys més tard. Quina va ser aquesta solució, Pep Marcús?
Donarem, com sempre, 3 opcions. Una d'elles és correcta, les altres dues no o no tant. Uh-huh. Ja dono una pista. La primera va ser, opció A, posar en òrbita, 3 anys més tard, unes ueres en el telescopi per corregir la seva miopia, el que faríem nosaltres anant a l'òptica, bàsicament. La segona, la B, opció B, crear un algoritme matemàtic per millorar la resolució de les imatges rebudes. Pot ser aquesta, pot ser no. I la tercera va ser deixar les imatges com estaven, la C, i millorar-ne en Photoshop.
Molt bé, i de 646-93-45-01, teniu poc temps, però si voleu participar no guanyeu res, però també podeu telefonar-nos i, jo què sé, entrar en directe a saludar en Pep Marcús. La solució, com dèiem, en el final d'aquesta secció.
Un bandido legendario se ha cruzado. Delante mía con su nave espacial, un observador casual, sin identidad, que vino del futuro, y dicen que se esconde detrás del alba, que no le hacía falta la pa' volar, que todo lo que toca lo deforma, en vez de crecer echa raíces por los pies. Que no me cambia los colores. Tipo extraño como tú que acaba de aterrizar, papá.
Vinga, no és James Webb, no és tampoc l'anterior que Hubble, ni és el telescopi còsmic de los delincuentes, sinó el telescopi del qual mos xerraràs avui és Nancy Grace Roman, que ahir diumenge se va a l'era.
Exacte. Abans el coneixia com W First, que se va enlairar ahir diumenge amb un Falcon Heavy, que és la versió més forta, més gran, del Falcon 9 de Elon Musk, aquest famós empresari especial que llança coses amb un preus no gaire desorbitats. Directament. No està malament aquest punt. Però, bueno, aquest telescopi és l'ensegueix Roman de la NASA, sí. Ha estat enviat al punt d'òrbita L2, Lagrange 2, allà on tenim ja un vell amic, un vell conegut, que és en James Webb.
Sí, sí,
no estaran a de vora, perquè L2 és enorme, és un punt d'esbui de l'espai increïble, és com si posessis un autocar a Lisboa i un altre a Moscú, és a dir, seria s'abuïdós així de gran. I aquest telescopi que s'ha enlairat d'aquí 100 dies aproximadament arribarà en el punt Lagrange 2 i veurem si fa feina bé, que esperem que sí. Esperem que sí. Va ser el nom, per cert, que no ho han dit, de Nancy Grace Roman, va ser una de les principals astrònomes dels anys 70 i 80 de la NASA, que va ser a conèixer aquesta senyora, ja és morta malauradament, va morir l'any 18, com sa mare del telescopi Hubble, perquè hi va ser la que va iniciar el projecte del telescopi Hubble, que la vas empalat. Sí, sí.
Que bo, i és fantàstic que li posin el seu nom. Jo crec que un dia n'han de xerrar d'ella, no? Alguna sí. secció en podríem xerrar. Conta'm més coses d'aquest telescopi.
Bé, el telescopi en si és un observatori de la NASA que està dissenyat per diverses coses. Primer de tot, resoldre interrogants fonamentals amb el camp de l'energia fosca, d'exoplanetes i l'astrofísica en infraroig, és a dir, la lent que du davant aquest telescopi és una lent infraroig, no és d'altre tipus de llum. I aquest telescopi té un mirall que és igual que el del Hubble, 2,4 metres de diàmetre. Ara bé, la tecnologia ha millorat molt, la qual cosa compta amb uns instruments que elevaran a 100 la capacitat en comparació amb la del Hubble. Du un instrument de camp ample per agafar imatges de galàxies primitives i també un coronògraf, que és el que va fer la Lluna l'altre dia davant del Sol fent un eclipsi. Durà una eina, aquesta eina, el coronògraf, el que fa és un eclipsi virtual.
Sí.
Se posa damunt un estel i pot veure si a de vora té planetes, exoplanetes o no, que fins ara han descobert uns 5.000 aproximadament. Amb aquest telescopi se n'esperen trobar fins a 100.000.
Llavors acabarem això. Veurem.
No. Jo em pensava que hauria poca cosa a la secció i he hagut de deixar coses fora. Sempre hi ha notícies i sempre és bo que tinguin notícies d'aquest tipus.
Sí, sí.
Durarà 5 anys la seva missió en principi, però aquest telescopi ja se preparen per tenir després de 5 anys, uns 5 anys més de feina, i recordant que el Hubble se va enlairar per 10 anys i en fa més de 35 que està donant imatges, la qual cosa, això són bones notícies. El problema, que està a L2, que està a molts de milers de quilòmetres de la Terra i no podem enviar un astronauta a repararlo. Però bueno, esperen que vagi tot bé i d'aquí 100 dies, a Nadal aproximadament, puguem dir que tenim les primeres llums d'aquest telescopi, aquí, en el nostre programa.
I doncs, mos encanta escoltar en Pep Marcús i que formi part d'aquesta nova temporada d'Entre avui i demà. Aquí el tindreu cada 15 dies, els dilluns, en aquesta hora, en coses tan interessants com les que venen ara. Vinga, Pep Marcús, aquesta és per surar, per l'espai. Així que, oients, apassionats de mirar el cel, apuntau tot el que ara ens contarà en Pep, que això us interessa.
Bé, tenim diverses coses que són dignes de veure. Sempre hem de mirar el cel, sempre hem de mirar per amunt, si podeu. Demà, dia 1 de setembre, a part del començament de l'horari de molta gent que acaben les vacances, tenim una pluja d'estels, poc coneguda. Les aurígides, que venen de la constel·lació d'Auriga, que surt de bé les dues des de matí. La mala sort en contracometres és que tenim bastanta lluna i això farà que no en vegin tantes com s'hauria de veure. Tot i així, són uns 6 estels per hora, aproximadament, d'una manera estadística. La qual cosa sí que dic que tothom que miri per amunt i segur que en caçarà qualcun.
A veure, 6 desitjos per hora, si se t'acompleixen tots, no està gens malament. Molt bé, aquí les aurígides, m'encanta. Què més?
Després té més part de l'Estació Espacial Internacional al cel, que és una cosa que sorprèn molta gent. Quan veiem un punt lluminós que passa pel cel amb una velocitat uniforme, és un satèl·lit. I en tenim dos que són més grans que els altres, que són com camps de futbol. Un d'ells és l'Estació Espacial Internacional i l'altre és l'Estació Espacial Xinesa, que elaborem a l'Estació Espacial Internacional entre les 4 i les 6 de la matinada durant aquests primers 15 dies del mes de setembre. De fet, fins dia 6 el tindrem en aquesta hora aproximadament. Després, a principis de mes, tenim a vespre, de bé, les 9 des 10, això la gent pot cercar directament a internet, això era exacte, perquè varia una mica entre illes i entre, fins i tot, pobles de la mateixa illa. La Tiangong passarà, per exemple, avui vespre, a les 9:51, amb una brillantor bastant gran, menys 2, que és com brilla Venus ara mateix, que el tenim en el cel, per cert, en aquests instants, si la gent amb la ràdio posada, l'han de treure la ràdio, que no, no la paguin, per favor, surten i miren cap a ponent, veuran un punt brillant molt dominant, sí, no hi ha nígols, que no n'hi ha, per ara, i veuran, i això és planeta Venus, que brillarà moltíssim a final de mes, ja en xerrarem d'això.
Que bo, molt bé. I poden saludar els astronautes, no?, que està allà dins l'estació espacial.
Sí, 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 els 5 de l'estació espacial internacional i els 3 de l'estació espacial xinesa, correcte.
Molt bé, i des d'aquí, salutacions, astronautes.
La ruta de ponent. És vespre de mares, et solitari. No sé si itinerari, m'embuia un pensament.
Vinga, que ja m'amés dos pics, una cançó d'Antonio Font, Toni Carvell. Antoni Carvell avui en el control tècnic en aquesta primera hora. Pep Marcús, quin llums trobarem en el cel?
Bé, és que hi xerrem ara mateix, Venus, que dia, atenció, apuntau el número, agafau l'agenda, i dia 22 de setembre arribarà a ser un màxim esplendor de tot l'any. Això vol dir menys 5, aproximadament, que això és la brillantor que té un avió quan està arribant aterrant a l'aeroport. Venus, per cert, té uns noms que són extraordinaris aquí a les Balears. A Mallorca i a Menor que tenen el nom de l'estel dels porquers,
sí,
o dels bovers, que també s'ha de dels bovers, que era el moment en el qual els qui guardaven els porcs,
sí,
veien aquest puntet de llum en el cel i era el moment en què havien de replegar els animals i anar a dormir.
Fantàstic.
Acabava la jornada laboral quan veien aquesta salcada. Era, sí, de sol a sol, això.
Sí.
I això representava la finalització d'aquesta jornada. Ara bé, el que més m'agrada jo és el que tenen a Eivissa i Formentera. Els pitius tenen un nom que és extraordinari. És en gruesopes.
És extraordinari.
En gruesopes era aquell estel que ve a gruar. I gruar és un verb, que no sé si està en el diccionari que ara en xerràvem, que vol dir merodear en català. I clar, en aquest punt, en gruesopes és qui ve a vigilar si s'estan fent les sopes, que d'això se sopava sempre a les Illes Balears, un bon plat de sopes al vespre. I doncs, gruesopes, aquest és el que ve a veure si s'estan preparant les sopes.
A veure, Marcús, per favor, cerquem una secció i li posem gruesopes.
És que no estic malament.
No,
sí,
ja,
sí, sí.
ja anem pensant. Ja anem pensant. A veure, quin altre llum veurem en el cel.
Després, tenim dues conjuncions, ara a principi del mes de setembre. Dia 6 tenim a la lluna amb Mart, sobre les 3:30 de la matinada. És un bon moment per sortir a veure el cel, qualsevol moment és bo, però aquesta a les 3:30, aquest moment que jo me passa, m'he d'aixecar perquè he d'anar a fer el que se fa a les 3:30 des del matí, en els quartos de banys, i doncs mir per la finestra i veureu que la lluna està a 2 graus, a les 2 dites del planeta Mart, un punt vermell molt brillant que no tilila, no perpadeja, això és un planeta, això és Mart. I després, la conjunció que és encara més bona és la de lluna en Júpiter, que serà dia 8 de setembre, ja, es diu menja. A partir de les 5 de la matinada fins a les 6:30, més o menys. És a dir, sortim de fora, les 5 és una bona hora per sortir,
sí,
és
sí,
el millor moment per anar a fer un pot d'esports, perquè no fa aquella calorada que ha fet fins ara, per sort ara ja no en fa tanta, i en aquest punt, si veiem la lluna, veiem un punt brillantíssim, que és Júpiter, és planeta gegant que se situarà de vora el nostre terreny.
Vinga, i de res, és que no mos queda res, així que hem de donar la resposta a la pregunta que dèiem en començar. A veure, el telescopi espacial més famós de tots, el Hubble, va ser llançat a l'espai l'any 90 i poc després del llançament la NASA es va adonar que les imatges arribaven borroses. Quina va ser la solució, Pep Marcús, 3 anys més tard?
3 anys més tard va haver molta gent que va suar dins la NASA perquè no sabien per què, i era una petita errada despolit d'aquest mirall primari de Hubble, i resulta que la correcta és la A. Aquesta que li van pujar unes ulleres. 3 anys després, una missió amb els transbordadors famosos dels Estats Units van dur una òptica adaptativa en aquesta lent primària i se van corregir totes les imatges que venien així desenfocades. Ara bé, mentrestant, perquè les imatges, el telescopi no sabia que estava desenfocat, arribaven imatges, i se va desenvolupar efectivament un algoritme matemàtic per aclarir aquestes imatges i fer una mica de ciència. Què ha passat des d'aquell moment? Que aquest mateix algoritme s'emplea a les mamografies de totes les dones i homes, també, que se'n poden fer del món, perquè ha millorat ostensiblement la qualitat de les imatges que se fan en les mamografies. I això vol dir que l'astronomia ha anat vessant la saviesa matemàtica, en aquest cas, cap a altres camps, en aquest cas, de la medicina, i ens ha ajudat a detectar el càncer de manera més prèvia que no abans de l'any 90, que no teníem aquesta tecnologia.
Idò, escolta, un altre motiu per estimar aquest telescopi, sí, no?, també.
Sí, 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 sí.
Molt bé. I un motiu també per estimar en Pep Marcús, que ens acompanyarà aquí cada dilluns, cada 15 dies, amb la seva secció, perquè és seva, de Mirant el cel. Així que, abans de donar pas als companys informatius, tu dius adéu, que nosaltres tornem d'aquí 4 minuts.
Idò, no oblideu mirar el cel, que està ple de meravelles.
De floridura, no sé seure i no sé triar els camins, si se bifurca sona m'aprèn i m'aferma i m'enfonsa. Un pou de floridura, no sé seure i no sé triar els camins, si se bifurca no m'aprèn.